Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom.
Bon dia. Cel ben dinàmic i canviant. Sol al matí i més núvols a la tarda.
Supermatí. El despertador informatiu del Baix Empordà.
És dimarts 22 d'abril del 2025, ara mateix a Palafrugell hi tenim 12 graus, a Torroella 10, a la Bisbal 11. Avui al Baix Empordà tindrem un matí amb sol i temperatures agradables a la tarda. Els núvols augmentaran, però el risc de pluja serà baix. Avui al supermatí explicarem que el bisbe de Girona prepara un gran funeral per acomiadar el Papa Francesc des de la catedral. Veurem com ha anat la Setmana Santa a les comarques gironines a nivell turístic, amb els hotels gairebé plens. I us explicarem com el MIC ha tornat a omplir el Baix Empordà de futbol base i de joves de tot el món. I coneixerem un projecte de tres amics que volen salvar els dofins de la Costa Brava. I també parlarem dels nous passos per millorar la seguretat dels vianants a la carretera C31 a Ullà. Són les 8 i un minut, ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. I avui al supermatí entrevistarem en Miquel Martí. És director del Museu de la Pesca de Palamós per parlar dels esculls artificials que han instal·lat al port de Palamós per protegir espècies marines. I avui, com cada dimarts, parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Tot això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, Dani, bon dia.
Carla Saló.
Bon dia.
I Mariona Fernández.
Hola, bon dia.
I jo mateix, que sóc en Dani Cortés.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
El bisbat de Girona prepara un comiat des de Girona pel Papa Francesc.
Assegura que en les tres visites posteriors al seu nomenament, el pontífex va mostrar molta proximitat, que el bisbe sempre més recordarà. Més, assegura que en les xerrades Francesc mostrava un especial interès en conèixer la joia dels gironins i si ell estava content amb el nou càrrec. De tota manera, Octavi Vilà ha anunciat que organitzaran un funeral a la catedral de Girona, tot i que encara no han tancat cap data. L'objectiu és que hi pugui assistir el major nombre de persones possibles per acomiadar el Papa Francesc des de Girona.
A Ullà, estan fent millores, faran millores a la C31 per guanyar seguretat i accessibilitat.
Les actuacions previstes se centren en un tram d'un quilòmetre i mig i inclou la construcció de noves voreres amb il·luminació per garantir un itinerari accessible.
En turisme, Girona tanca, com dèiem, una Setmana Santa amb ocupacions del 85%.
La Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines assegura que el volum de reserves d'última hora ha permès als allotjaments turístics omplir bona part dels llits disponibles i en alguns casos s'ha arribat al 90% d'ocupació. Aquestes bones xifres, però, es concentren entre el dijous i aquest dilluns, que són majoritàriament els dies festius que té la gent.
Els biòlegs alerten que el dofí comú està desapareixent de la Costa Brava i que es veuen poques cries de cetacis. Ho alerta l'associació NOAA 18 Nussos.
L'objectiu d'aquesta iniciativa és adquirir coneixement de la fauna marina present al Canyó de la Fonera, una vall submarina situada entre Begú i Palamós, documentar els cetacis que albiren i fent divulgació de les dades obtingudes per conscienciar la societat sobre la importància de contribuir a preservar la vida marina al Mediterrani.
Més de 3.000 persones inauguren el Festival Ítaca a l'Escala amb Moineta, Ginestar i Goa Pop DJs.
La 13a edició del Festival Ítaca ha començat amb força a l'Escala, on més de 3.000 persones han omplert la platja de Riells. L'acte inaugural amb actuacions gratuïtes de Moineta, Ginestar i Goa Pop DJs marca l'inici d'un cicle musical que culminarà amb l'Ítaca Sant Joan a l'Estartit, que ja ha venut gairebé totes les entrades.
Girona estrena un nou model d'atenció sanitària per als pacients crítics.
El sistema integra les UCI al mapa sanitari i permet compartir dades i coneixement entre professionals. L'objectiu és millorar la presa de decisions, l'eficiència i l'equitat en l'atenció.
La Fundació Josep Pla presenta avui a Palafrugell l'exposició Premsa Local, Escola d'Escriptura, una mostra que explora la presència de la literatura a la premsa de Palafrugell des del 1882 fins a l'actualitat. La secció Fent i desfent de la revista de Palafrugell és el punt de partida d'aquesta exposició, que es pot visitar fins al 31 de maig i que compta amb la participació de Ràdio Palafrugell. I el Departament d'Agricultura ha destinat 500.000 d'euros a ajuts per retirar fusta morta dels boscos catalans.
La mesura vol reduir el perill d'incendis, especialment en zones com les Gavarres, on l'estiu passat es va detectar un fort decaïment del pi marítim. Tot i les pluges recents, la situació encara no s'ha pogut revertir.
En esports, dues notícies. Per començar, que el MIC Futbol 2025 ha tancat 5 dies de futbol base amb més de 8.000 participants.
El torneig ha plegat més de 8.000 joves futbolistes de 440 equips i 5 continents, amb partits de 43 municipis gironins. Al Baix Empordà han acollit partits 14 localitats, entre elles Palamós, Sant Feliu, Calonja i la Bisbal.
I el Club Serres de Pals ensenya golf a infants en risc d'exclusió amb el suport de Càritas.
El Club Serres de Pals col·labora amb Càritas per oferir classes de golf a infants en risc d'exclusió social. L'activitat s'inclou al servei d'intervenció educativa que busca millorar el benestar emocional a través de l'esport.
Les 8 i 6 minuts.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I també més enllà, el papa Francesc, que ha mort aquest dilluns als 88 anys i serà enterrat amb un funeral més senzill, tal com ell mateix va voler. No hi haurà tres fèretres, ni símbols de poder, ni vetlla privada per la cúria. Ha triat ser sepultat a la Basílica de Santa Maria la Major a Roma, fora del Vaticà. El conclave per escollir el successor de Francesc començarà entre el 6 i l'11 de maig. 135 cardenals menors de 80 anys es reuniran a la Capella Sixtina per votar el nou papa enmig d'una pugna entre sectors reformistes i conservadors. No hi ha un candidat clar, però 4 de cada 5 electors van ser nomenats per Francesc. L'home detingut divendres a la P7 per portar una dona morta al cotxe ha ingressat a presó provisional per assassinat. La víctima era veïna de Calafell i no constaven antecedents de violència masclista. Seria, si fos el cas, el 9è feminicidi registrat aquest any a l'Estat. I l'operació tornada de Setmana Santa s'ha tancat amb més de 530.000 vehicles que han retornat a l'àrea de Barcelona de les zones més turístiques. La P7 ha acumulat fins a 17 quilòmetres de retencions i s'ha registrat una víctima mortal també durant aquesta Setmana Santa al tram de la P7 que passa entre Girona i Salt. També hi ha hagut dos accidents a l'A2 en sentit Girona. En sentit Barcelona, disculpeu. I la Universitat de Harvard ha demandat al govern de Donald Trump per haver congelat la seva financiació federal. Acusa l'executiu d'utilitzar el pretext de l'antisemitisme per aplicar un càstig polític i també de vulnerar la llibertat acadèmica. Alerten que la mesura posa en risc investigacions sobre malalties greus que estava duent a terme la universitat. Les 8 i 8 minuts, malgrat que tornem a la rutina, també volem saber quin temps esperem pels pròxims dies. Saludem l'Isaac Vilà, bon dia.
Bon dia, com anem?
S'acosta Sant Jordi, avui sembla que plourà en altres comarques de Catalunya. Quin temps tindrem a l'Empordà?
Aquest dimarts a la resta del país, a Catalunya, tindrem un temps força entretingut, amb tempestes intenses a l'interior. Ara bé, aquí al Baix Empordà, a casa nostra, quedarem força al marge d'aquesta pluja important. Notarem aquestes tempestes amb un augment de núvols pràcticament inofensiu de cara al migdia i tarda, després d'un matí ben assolellat i amb grans estones de sol, per tant amb un domini del sol important. Com dèiem, més núvols a la tarda amb poca possibilitat de pluja, no seria impossible una mica de precipitació, preferentment a l'interior, menys probable a la mateixa línia de la costa. Com és habitual, mar ben tranquil i ben fluix de component marítim a partir d'aquesta tarda i, en general, la temperatura no canviarà gaire. Continuarem amb aquest ambient agradable. Demà dimecres, diada de Sant Jordi, tindrem un temps semblant, amb sol al matí i més núvols a la tarda, ara bé, amb poca possibilitat de pluja. Demà donarem més detalls.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Per analitzar la mort del papa Francesc, avui el comentari ens l'envia el nostre col·laborador i mossèn de Pals, en Josep Taverner.
Papa Francesc. Aquest dilluns, quan estàvem tots celebrant la Pasqua amb la mona i els cristians vivien plens de joia i esperança la solemnitat de la resurrecció del Senyor Jesús, ens ha sobtat la mort del papa Francesc. Jo em preparava per celebrar la missa a la capella de la Mare de Déu de l'Esperança a Cruïlles. I és que encara el diumenge passat, el diumenge de Pasqua, va donar des del Vaticà la benedicció Urbi et Orbi a la ciutat de Roma i al món sencer, reclamant encara la pau a Ucraïna, a Gaza i arreu. En els més de 12 anys de pontificat s'ha fet estimar per molts, també agnòstics, i ha afegit a la doctrina social de l'Església el tema de l'ecologia com un dels punts fonamentals per salvar el nostre planeta en perill de col·lapse. Ha estat el primer papa jesuïta i el primer papa llatinoamericà. Amb ell, l'Església ha viscut un canvi important i és aquesta una realitat que ningú se li escapa. Conceptes com tendresa, misericòrdia i perifèria han estat els accents del seu ministeri com a bisbe de Roma. Tot això, juntament amb el concepte de sinodalitat, constitueixen la seva herència, una herència que hem de preservar, ens diu Fra Octavi, bisbe de Girona. Fa uns mesos, gener 25, ha sortit publicada la seva autobiografia, anomenada Esperança, les primeres memòries d'un papa, Rosa dels Vents, Mondadori, en català, en versió de Maria Llopis. Aquests dies l'estic acabant de llegir. És un missatge fresc de la seva llarga vida, amb notes i aspectes desconeguts de la seva biografia. Com a papa ens ha deixat feina. Una assemblea del poble de Déu per l'any 2028, el que més es pot assemblar al Concili Vaticà II que va iniciar el bon papa Joan XXIII, conscient ell també que no el podria acabar. Ens ha deixat en aquest any jubilar de l'Esperança un veritable líder religiós i social de dimensions universals que s'ha fet escoltar i admirar per molts. Tant de bo que el seu successor sigui també valent, evangèlic i molt profundament humà.
It's not the end of the world.
Clavat un quart de nou del matí d'avui dimarts 22 d'abril del 2025.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
L'informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital. Palamós ha col·locat 25 biohats, uns dispositius que simulen esculls artificials, per generar hàbitats que protegeixin les espècies marines. Tot això al port de Palamós. L'objectiu d'aquesta iniciativa és doble: estudiar el comportament de la fauna marina dins d'un entorn portuari i afavorir el seu assentament i creixement de manera natural. Per parlar d'aquesta proposta ens visita el director del Museu de la Pesca, en Miquel Martí. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com va sorgir per començar aquesta idea, la idea de col·locar aquests biohats i com ens els hem d'imaginar?
Doncs, mireu, el que ha fet Palamós és, una vegada més, afegir-se i participar de manera activa en un projecte de recerca. És una investigació que està liderada per la Universitat de Barcelona i concretament pel doctor Bernat Areu, conjuntament amb la Universitat de Perpinyà. I els seus objectius, ja els heu exposat vosaltres, només obrir la notícia per entendre'ns, no?
Sí.
I llavors el que hem fet nosaltres és intentar coordinar, facilitar, sumar-nos a aquesta iniciativa, perquè pensem que el port de Palamós és un port estratègic, ubicat en una zona d'alt interès. Penseu que estem en el mar també d'aquesta àrea de la taula de cogestió marítima del litoral del Baix Empordà, en la que intentem assajar i explorar iniciatives diferents, innovadores, per tal de fomentar una diversitat i una riquesa marina cada vegada més important. I, per tant, aquesta és una de les iniciatives que se suma a aquesta, diguem, sí, genèrica, que és la de conservar i restaurar i, si pot ser, millorar l'estat de la mar.
Val, bé, però perquè la gent, perquè hem dit això, que s'han instal·lat uns biohats, però jo ho he llegit i ja està, no sabem què és això. Si ens pot explicar, sí, en què consisteix?
Mireu, n'hi ha de dos tipus, però en genèric el biohat és, imaginem-nos, una mena de gàbia metàl·lica amb una malla prou ampla per tal de deixar entrar i sortir lliurement els peixos. Imagineu-vos, doncs, una caixa rectangular que aproximadament fa quasi, podríem dir, un metre d'alçada.
Val.
Amb un gruix, algunes d'aquestes peces, n'hi ha de dues modalitats, diguem. Alguna s'agafa directament al moll i, per tant, té una banda que li fa de paret, que és el mateix moll, adossada, com el que penja un quadre, i n'hi ha una altra, que és el biohat, que en diuen pantalà, que aquesta sí que queda penjada en el que són les passarel·les on s'atraquen, s'amarren les diferents embarcacions, i queda penjant de manera que queda lliure als quatre costats. Imagineu-vos, doncs, una gàbia metàl·lica. Aquesta gàbia metàl·lica està plena, en aquest cas, de cloves de l'ostra. Podrien ser pedres, en qualsevol cas són elements naturals que simulen el que podria ser una defensa, un refugi també natural. D'aquesta manera es vol fomentar aquest espai com un espai de reserva, com un espai de protecció pels animals en la fase de la vi.
És com un refugi, no? Un biohat és un refugi.
Ah, efectivament.
Quines,
una caixa refugi.
Exacte. I quines instal·lacions, quines espècies heu detectat que s'hi han instal·lat?
Bueno, de moment, justament el contingut del treball és valorar, avaluar i fer un seguiment durant aproximadament 2 anys.
Val.
Del conjunt d'espècies que poden ser, doncs, tant vegetals com animals, que s'aniran, diguem, vinculant, agafant i relacionant amb aquesta mena de, diguem, de caixes de vida que s'han col·locat al llarg, doncs, del port de Palamós i justament en la zona de les instal·lacions de l'Associació Front al Mar, que conjuntament, diguem, amb la Confraria de Pescadors, doncs, treballem des de fa temps amb diverses línies de col·laboració i sempre, en aquest cas, amb l'acord i vistiplau i suport de Ports de la Generalitat.
Deixi'm insistir en la qüestió de les espècies, és a dir, hi ha en tot cas alguna espècie que es vulgui establir o recuperar, o dir, mira, és que aquí al port ens aniria bé o tenim l'objectiu que es pugui establir o recuperar aquesta espècie.
No, de fet, ja dic que és un pèl aviat per veure l'impacte. La veritat és que aquests biohats són una patent d'una empresa francesa que es diu Ecocean, que té justament la patent d'aquest artilugi, d'aquest artefacte, i ells ho han anat comprovant al llarg de molts anys. De fet, tenen una llarga experiència, 25 anys, que estan treballant en totes aquestes tasques, diguem, de repoblament, de revitalització, diguem, de la mar. Moltes d'aquestes espècies que nosaltres ens imaginem que tornaran a estar utilitzant o ocupant aquests espais de vida són espècies d'interès comercial. Estem imaginant-nos doncs, petites larves cries de sarcs, de llobarros, de llisses. Veurem quin impacte realment tenen i quines són les espècies. Aquesta forma part justament de la recerca que lidera la Universitat de Barcelona, la Universitat de Perpinyà, i que jo us convido en poc temps a parlar amb els seus responsables científics perquè avaluïn, perquè us valorin l'impacte d'aquests mecanismes.
Clar, quin és el paper d'un port i també el paper del Museu de la Pesca en un espai amb tanta activitat humana, no? Una iniciativa de repoblació marina com aquesta.
Doncs, pel que fa al Museu de la Pesca, clarament és una iniciativa que se suma a algunes altres iniciatives que anem tenint i que cada vegada anirem, diguem, accentuant en atenció a l'estat i salut de la mar. Crec que cada vegada més ens convé treure peix del mar, però també ser capaços de repoblar-lo i trobar aquest equilibri que la ciutadania també demana entre l'explotació dels recursos pesquer i el valor de lo que és la biodiversitat i lo que és la riquesa marina. En aquest sentit, el Museu de la Pesca està, diguem, en aquest procés, en aquest camí, en aquest treball de fomentar, per un costat sí, la pesca i el consum del peix desembarcat a les llotges i als ports catalans, fomentant un consum responsable de les espècies pròpies i al mateix temps, per què no, fer possible també doncs, una millora de la salut de la mar. En totes aquelles iniciatives que vagin en aquesta línia, el Museu de la Pesca s'hi ha d'involucrar, s'hi ha de trobar, i per fer una mica el paper de connector entre la mar i la ciutadania, per fer una mica d'altaveu de la mar, que ens està demanant, i no ho pot fer de manera verbal, però ho demostra, ens està demanant tenir precaució, tenir respecte, tenir totes aquelles eines de conservació necessàries per tenir una mar, diguem, sana, rica, diversa. El port de Palamós està ubicat estratègicament en una zona molt d'alt interès. Cal dir que una part important d'aquest projecte té a veure amb demostrar que els ports són hàbitats potencials importants per a diverses espècies i això s'ha de demostrar a través de, diguem, de l'estudi científic que duran a terme aquests equips, diguem, d'aquestes dues universitats transfrontereres.
Doncs en Miquel Martí, que és el director del Museu de la Pesca. Ara de seguida ho explicarem també a l'informatiu. També avui explicarem que una associació que es diu No a 18 Nusos ha detectat que que hi ha molt menys dofins a la zona entre Begur i Palamós, precisament que parlem de la riquesa de la fauna marítima. Doncs avui també és notícia això, que l'albirament de dofins, de cetacis a la zona entre Begur i Palamós ha baixat moltíssim. Per tant, des del Museu de la Pesca també el paper de divulgació i el paper educatiu i el paper de conscienciació també, no?
És aquest, efectivament, intentar sensibilitzar la gent, prendre consciència, diguem, de l'estat fràgil del nostre medi natural i intentar també fer partícips a la ciutadania de solucions possibles a un estat, doncs, que si ens quedem amb els braços quiets i parats, doncs no anirà millor, precisament. Però estem en el camí de les solucions, en el camí, diguem, de les propostes per la millora.
En Miquel Martí és el director del Museu de la Pesca, en parla també ell dels 25 biohats que s'han col·locat a la zona portuària de Palamós per simular esculls, refugis per generar hàbitats per espècies marines. Moltíssimes gràcies i que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i igual.
El bisbe de Girona...
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El bisbe de Girona, fra Octavi Vilà, ha lamentat la pèrdua del papa Francesc aquest dilluns i ha anunciat que organitzaran un funeral a la catedral de Girona, tot i que encara no han tancat cap data. L'objectiu és que hi pugui assistir el major nombre de persones possibles per acomiadar el papa Francesc des de la demarcació de Girona. Maria.
El bisbe de Girona assegura que en les tres visites posteriors al nomenament el pontífex va mostrar molta proximitat que el bisbe sempre més recordarà. A més, assegura que en les xerrades Francesc mostrava un especial interès en conèixer la joia dels gironins i si ell estava content amb el nou càrrec. Per altra banda, el bisbe ha recordat que l'estat de salut del pontífex era delicat des de feia setmanes, però que les seves aparicions en públic les últimes setmanes havien esvaït els dubtes. Malgrat tot, fra Octavi Vilà creu que és una joia que el traspàs s'hagi fet el dilluns de Pasqua, perquè ell es feia ressò que la nostra esperança no està tan sols a la terra i, de fet, ho considerava el centre de la nostra fe.
I també les tres vegades que vaig poder parlar, encara que fos una breu estona amb ell, diguem-ne, la seva proximitat, i sobretot les dues últimes, el seu interès amb la joia, no? Amb la joia dels gironins, quan m'havia nomenat bisbe, i la darrera vegada també, si jo estava content exercint el meu ministeri, aquesta insistència en fer la nostra feina, o fer el nostre servei de manera alegre, crec que és un gran record.
El papa Francesc va morir ahir dilluns a primera hora del matí després de molts mesos amb problemes respiratoris i el darrer ingrés hospitalari del qual va sortir fa justament unes setmanes.
I ara com s'escollirà el següent papa, Maria?
La normativa estableix que tots els cardenals elegibles han de personar-se al Vaticà com a molt 15 dies després de la mort del Sant Pare i només llavors començarà el conclave, que es podria avançar uns dies si es constata que ja hi són tots o han de i fins als 20 dies, si encara en falten per arribar. El Col·legi de Cardenals fixa la data d'inici després dels funerals i aquell dia es fa una missa a la Capella Paulina i es traslladen a la Capella Sixtina per fer el jurament secret. La normativa és molt estricta en aquest punt, ja que estaran incomunicats fins que hi hagi un nou papa. Si algun no ho fes, podria afrontar l'excomunió de l'Església Catòlica, a més de que també es faria si compra embuts. El camarlenc és qui ha de vigilar que això es compleixi, juntament amb tres assistents. Pel que fa a les votacions, la primera se celebrarà la mateixa tarda un cop arrenqui el conclave. A partir de llavors, si l'elecció no ha estat exitosa en el primer escrutini, es faran dues votacions cada matí i dues cada tarda en els dies successius, fins que com a mínim dues terceres parts dels elegibles facin costat a la mateixa persona. Si no hi ha acord després de 3 dies, és a dir, 7 votacions, es fa un dia de pausa i es reprenen els escrutinis fins a 4 vegades. Si persisteix la manca de consens, només es podrà escollir entre els dos més votats. Els cardenals hauran d'escriure a qui escullen esmentant un sol nom, ja que en cas contrari el vot serà nul. Una vegada un cardenal rep prou suports, el primer dels cardenals per ordre i antiguitat pregunta a l'escollit si accepta ser papa i just després se li pregunta quin nom escull. Ja se'l considera suma pontífex i bisbe de Roma i el conclave es dissol. Excepte si el nou papa disposa alguna altra cosa. Gràcies a la crema de paperetes i una sèrie de components químics podem veure si les votacions que s'anuncien a l'exterior són negatives, és a dir, la fumata negra, o si són positives amb la fumata blanca. Un cop hi ha la fumata blanca, el precedeix l'anunci del desenllaç amb la frase «Habemus papam» al balcó de la Basílica de Sant Pere. El cardenal arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, és l'únic elegible entre les diòcesis catalanes.
El supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Pocs segons i dos quarts de nou del matí, dimarts 22 d'abril del 2025. El Departament de Territori ha tret a licitació les obres per millorar la seguretat viària i la mobilitat dels vianants a la carretera C31 a l'alçada d'Ullà. El projecte té una inversió prevista de més d'un milió i mig d'euros i es posarà en marxa la propera tardor i s'allargarà durant 9 mesos. Per tant, actuació important a la C31 a Ullà.
Les actuacions previstes se centren en un tram d'un quilòmetre i mig i inclouen la construcció de noves voreres amb il·luminació per garantir un itinerari accessible. També es col·locaran semàfors en els dos passos de vianants actuals, se'n crearan de nous, es millorarà el drenatge i s'instal·larà nova senyalització tant vertical com horitzontal, segons informa el Diari de Girona. Per guanyar espai a la vorera es construirà un mur de contenció de terres en un tram concret. A més, es reforçarà el ferm i s'adequarà l'espai de la parada de bus amb l'objectiu de facilitar l'accés al transport públic i els serveis de la zona. La C31 registra un volum de trànsit diari d'uns 10.600 vehicles, un 4% dels quals són pesants. Des de la Generalitat assenyalen que les millores contribuiran a reforçar la seguretat i la connectivitat per als veïns i vianants.
Girona ha tancat la Setmana Santa amb ocupacions del 85% a tota la demarcació. La Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines assegura que el volum de reserva d'última hora ha permès que els allotjaments turístics omplin bona part dels llits disponibles i en alguns casos s'ha arribat al 90%. Aquestes bones xifres, però, es concentren entre el dijous i ahir dilluns i són, vaja, que són majoritàriament els dies festius, això, que la gent feia festa.
La presidenta de la Federació, Marina Figueres, apunta que les reserves d'última hora s'han afegit al gruix que ja havia anat entrant en els darrers dies i les treves que han anat donant la pluja a la demarcació, acompanyades per unes temperatures molt agradables que han permès que els establiments tanquin un bon període festiu.
Com que ja es preveia aquestes, doncs s'han complert bastant les expectatives. Sí que era dèiem el tema de les reserves d'última hora, que sí, bueno, que hi han hagut en funció d'una mica del temps, però bé, a nivell general es considera una bona Setmana Santa.
Assegura que tradicionalment la gent té ganes de platja els anys que la Setmana Santa cau tard. El temps, però, ha permès que les destinacions de muntanya també gaudeixin de bones ocupacions amb les pistes d'esquí gironines encara funcionant. La mitjana d'estades del visitant a la demarcació de Girona ha estat entre 2 i 3 dies i la jornada amb més entrades de clients es va produir el divendres 18 d'abril. A més, el perfil del turista majoritari era el client català provinent de la província de Barcelona, de mitjana edat i familiar. No obstant això, els establiments hotelers dels municipis de les zones del litoral gironí que participen en el torneig MIC han tingut allotjats esportistes i a les seves famílies. Pel que fa al turista estranger i seguit del nacional, el principal ha estat el francès, com és habitual per a aquesta època de l'any.
Doncs bé, el MIC, que també ha estat, i cada Setmana Santa és un dels importants difusors del turisme i l'ocupació turística a la Costa Brava durant la Setmana Santa, la 23a edició d'aquest torneig internacional de futbol base, que s'ha acabat amb la celebració de les últimes finals del campionat disputades entre l'estadi municipal Palamós-Costa Brava i l'estadi Vilatenim, l'estadi de Vilatenim de Figueres.
Durant 5 dies, del 16 al 20 d'abril, més de 8.000 joves futbolistes de 5 continents han participat en més de 1.000 partits repartits entre 43 municipis de les comarques gironines. Els campions d'aquest dissabte han estat el València, Atlético de Madrid, Wequart, Figueres, completant un quadre d'honor que ja incluïa el Sevilla, l'Espanyol, l'Olympique Lyonnais, l'Espanyol Special, entre altres categories. El Baix Empordà ha estat un dels territoris amb més presència al torneig, amb partits a Palamós, Calonge i Sant Antoni, Castell, Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Mont-ras, Begú, la Bisbal d'Empordà, entre altres. Maite Colomé, directora del MIC, ha valorat molt positivament aquesta edició i ha destacat el creixement constant del torneig i la voluntat de començar a treballar aviat en l'edició del 2026.
Els biòlegs de l'associació NOAA 18 Nusos alerten que el dofí comú està desapareixent de la Costa Brava i que es veuen poques cries de cetacis. L'objectiu d'aquesta iniciativa, d'aquesta associació, és adquirir coneixement de la fauna marina que hi ha al Canyó de la Funera, una vall submarina situada entre Begur i Palamós, i volen documentar cetacis que hi albiren i fer divulgació de les dades obtingudes per conscienciar la societat sobre la importància de contribuir a preservar la vida al Mediterrani.
Unes dades que també comparteixen amb l'administració i amb altres organitzacions i associacions de conservació de fauna marina per poder fer recerca científica. Algunes de les troballes més especials de NOAA 18 nusos ha pogut fer durant aquests 7 anys d'activitat és la d'un roncal comú alimentant-se. El roncal és el segon animal més gran del món després de la balena i pot arribar a fer prop de 20 metres de llarg. L'exemplar que es va albirar el 2021 a la badia de Sarriera a Begur feia uns 8 metres. Un any abans, en plena pandèmia, l'equip va presenciar un grup d'uns 300 exemplars de cap d'olla negra molt a prop d'aquest punt. També hem pogut veure una parella de sífids, un adult i una cria. És una troballa que ens va fer especial il·lusió perquè és una espècie que surt poc a la superfície i quan surt ho fa poca estona, explica el biòleg Albert González, que afegeix que l'albirament es va poder registrar en vista aèria gràcies al dron que porten a bord.
Una altra espècie que ens fa especial il·lusió d'haver observat és el cífid o la balena amb bec de cuvier, que és un animal poc conegut perquè es passa la major part de la seva vida sota l'aigua i quan surt a superfície ho fa molt poca estona. I l'última de les observacions va poder ser enregistrada en imatge aèria també, on s'observava un adult amb una cria i això va ser també una observació que ens va fer especial il·lusió.
Lamentablement, però, no tot són bones notícies i, per exemple, encara no s'han pogut veure dofins comuns, tot i ser uns animals documentats fa 10 anys a la Costa Brava. Malgrat el nom de comú, la seva població ha anat disminuint els darrers anys, sobretot degut a la sobrepesca. Recull l'impulsor de NOAA 18 nusos. Tristament ha anat desapareixent del mar Mediterrani i cada vegada se'n veuen menys, afegeix la biòloga marina especialista en cetacis i membre del projecte Clàudia Auladell, que afegeix que això pot indicar que disminueixen també el nombre de cetacis a la zona.
El nombre de cetacis a la Costa Brava disminueix? Doncs no ho sabem clar perquè hauríem de fer més estudis. Per ara, com a molt, podríem fer presència i absència, veure si hi són i si no hi són. Però per fer estudis d'aquest tipus s'haurien de prendre més dades de manera més sistemàtica.
Des que van començar a recollir dades el 2018 i fins al 2024, NOAA 18 nusos ha documentat 1.500 individus, 1.500 exemplars d'espècies de cetacis a la Costa Brava.
Això tenint en compte que el nombre de sortides varia depenent de la meteorologia. Segons dades facilitades per l'associació, l'any que més sortides es van fer va ser el 2018, amb 25, seguit del 2019, amb 23. Del 2020 al 2024 s'han fet una cinquantena de sortides més. A més, l'any en què s'hi va invertir més hores va ser el 2019, amb gairebé 120, i quan es van recórrer més milles nàutiques va ser el 2018, amb prop de 634. En total s'hi han dedicat 540 hores en 7 anys i s'han navegat 208.002 milles. Per espècies, la que més s'ha observat és el dofí ratllat, amb més de 900 individus documentats. El segueix a certa distància el dofí mular, amb 315 individus, i el cap d'olla negra, amb 200. També s'han pogut documentar al llarg d'aquests 100 anys 94 caps d'olla gris, 14 rocals, 5 catxalots i 5 sífrids. El que més preocupa és el baix nombre de cries que s'han albirat a la Costa Brava central per on solen navegar. La majoria d'aquests albiraments es fan al Canyó de la Funera, on l'embarcació de NOAA 18 nusos dirigeix les seves sortides i on els membres d'aquesta iniciativa estan convençuts que és allà on s'alimenten els cetacis. Segons detallen des del projecte, una de les grans amenaces de les quals han de fer front els cetacis és la falta de recursos per la sobrepesca, el soroll que els desorienta tant del trànsit marítim com de prospeccions que busquen hidrocarburs o per la instal·lació d'aerogeneradors d'alta mar i la contaminació, tant per aliments químics com per plàstics. També el perill de coalició degut a l'augment de trànsit marítim, així com la pesca accidental o la sobrepesca que redueix la quantitat d'aliment.
Les principals amenaces d'aquests animals hi trobaríem la contaminació del seu medi, ja sigui per plàstics, per diferents elements químics, el soroll, tant del trànsit marítim com d'activitats com prospeccions acústiques, que ja estan regulades i ja estan prohibides, per exemple, en espais que s'estan creant, com el corredor de cetacis del Mediterrani.
el Departament de Salut ha començat aquí a la Regió Sanitària de Girona la primera fase d'un nou model per atendre els pacients crítics. Es diu el projecte crític.cat. Com dèiem, ha començat aquí a la Regió Sanitària de Girona i s'estendrà progressivament a tot Catalunya.
El projecte pretén millorar la presa de decisions clíniques i garantir una atenció més eficient i equitativa mitjançant eines digitals i una gestió compartida dels recursos. Una de les novetats més destacades és la integració de les unitats de cures intensives al mapa digital dels recursos sanitaris del país. Això permetrà compartir informació clínica en temps real entre els professionals implicats. El crític.cat es desenvoluparà a partir de 5 línies d'actuació. D'una banda, es definiran protocols d'actuació que permetin adaptar la resposta sanitària a les necessitats de cada pacient i els recursos disponibles. També s'implementarà un sistema de gestió conjunta de les UCI entre els diferents centres sanitaris. El nou model inclou la creació d'un repositori compartit de dades integrat amb sistemes d'informació i dispositius clínics, així com una unitat d'anàlisi per planificar i avaluar els serveis. A més, es posarà en marxa un centre de gestió que agruparà tota la informació per facilitar la presa de decisions, tenint en compte els perfils professionals dels equips sanitaris.
Avui a les 6 de la tarda s'inaugura a la Fundació Josep Pla de Palafrugell l'exposició Premsa Local Escola d'Escriptura. La mostra, comissariada per Anna Guiló, Marta Gallart i Conxa Saurí, es podrà visitar fins al 31 de maig. L'exposició parteix de la secció Fent i desfent, de la revista de Palafrugell, creada el juny del 2022 per donar visibilitat a escriptors i il·lustradors locals. Alguns d'aquests autors han estat alumnes de l'aula de lletres de la mateixa fundació. La proposta recorre la presència de la literatura a la premsa local del municipi des del 1882 fins a l'actualitat. S'hi poden veure seccions literàries, suplements, fulletons, concursos i jocs florals. També destaca la participació de col·laboradors com Josep Pla i la publicació també de llibres locals. La mostra es complementa amb un audiovisual que reuneix els treballs de 26 escriptors i escriptores i 18 il·lustradors i il·lustradores que han col·laborat a la secció Fent i desfent entre l'abril del 2025 i el març del 2000, l'abril del 2024 i el març del 2025. La producció ha anat a càrrec de la Fundació Josep Pla, amb documentació de l'Arxiu Municipal de Palafrugell i el suport audiovisual de Ràdio Palafrugell, aquest audiovisual que comentàvem. Per tant, avui la inauguració de l'exposició sobre la literatura a la premsa local a Palafrugell, a la Fundació Josep Pla, a les 6 de la tarda. I el Departament d'Agricultura ha destinat 500.000 d'euros a ajuts per retirar fusta morta dels boscos catalans. La mesura vol reduir el perill d'incendis, especialment en zones com les Gavarres, on l'estiu passat es va detectar un fort decaïment del pi marítim. Tot i les pluges dels últims dies i setmanes, la situació de moment encara no s'ha pogut revertir.
L'estiu passat, a la zona occidental de les Gavarres, es van detectar símptomes greus de decaïment de les masses forestals, especialment en les plantacions de pi marítim. El departament ha assenyalat aquesta àrea com una de les més vulnerables pel risc d'incendi i la seva proximitat a zones urbanes molt freqüentades, tot i que les pluges recents han beneficiat espècies com les alzines i les suredes no han estat suficients per revertir la situació crítica del pi marítim. Molts arbres afectats encara mantenen la capçada verda, però ja estan morts, cosa que podria fer duplicar o triplicar l'abast de l'afectació aquesta primavera. En total, 25 propietats forestals s'han acollit als ajuts, 14 de les quals es troben a les comarques gironines. Les actuacions inclouen la retirada de fusta i l'eliminació de restes vegetals per frenar la propagació d'un escarabat perforador que ataca els arbres afeblits per la sequera.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I una d'aquestes coses que us expliquem avui és que el Club Serres de Pals ha començat una col·laboració amb Càritas per oferir classes de golf a infants en risc d'exclusió social.
La iniciativa s'emmarca dins el Servei d'Intervenció Educativa, un programa que inclou l'activitat física com a eina de creixement personal i benestar emocional. L'objectiu del projecte és acostar el golf a col·lectius que habitualment no tenen accés a aquest esport, trencant així barreres socials i promovent la igualtat d'oportunitats. Des del club es destaca el potencial educatiu del golf, que ajuda a treballar valors com la concentració, l'autonomia, la perseverança i el respecte cap a altres i cap a l'entorn. Amb aquesta acció, Serres de Pals reforça el seu compromís amb la comunitat i obre encara més les seves instal·lacions a la societat. El club ja ofereix una àmplia gamma de programació esportiva per totes les edats i aquest nou projecte suposa un pas endavant en la seva vocació social i educativa.
Falten 24 hores perquè tots els carrers del país s'omplin de llibres i de roses. Parlem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella, avui al Supermatí, l'informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital. Maria Teresa, bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia. Bé, ja us ho podeu imaginar, preparant de tot. Parada, botiga, bueno, paquets que encara arriben ara a última hora, és una locura.
Bueno, clar, és que no només és parada, clar, també és tenir a punt la llibreria com a gran espai on ho tens tot, no? T'ho pots endur
sí,
tot a la parada.
Exacte, no, al contrari, vull dir, ara sí, cada vegada més la llibreria és el lloc on ve la gent, vull dir, no ens podem permetre marxar, o sigui... Al principi, quan érem més desconeguts, la llibreria més petita i tal, la parada era molt important perquè no arribàvem gaire a tot el poble, saps? Vull dir, és ara que no només ve el poble, sinó que ve la comarca i, clar, hem d'estar preparats a la llibreria.
Clar. Sí. Com es viu el Sant Jordi, Torroella?
Molt bé, perquè, bueno, les parades, les entitats que venen, estem molt ben entesos ara, vull dir, hi ha una normativa municipal, no tots els pobles el tenen. Hi va haver alguna època, jo recordo fa anys, amb un govern municipal que l'equip de govern, l'arcalde i el president de l'associació de comerciants i tal, van muntar una parada de Sant Jordi, plan, ens posem a vendre llibres, allò hi-hi-ha-ha, que divertit, venent llibres per Sant Jordi, quan, bueno, això és absolutament il·legal i de molt mal gust. Vull dir, les llibreries han de vendre llibres, les parades, si és que hi ha entitats, el seu és que expliquin el seu motiu social, la seva idea, la seva filosofia d'existir, que si hi ha llibres, per exemple, no sé, diguem, un grup de dones d'una població, doncs el bonic és que facin una bona selecció de llibres feministes amb la llibreria del poble, saps? Mm. I que la llibreria queda com diversificada. Si tu en un poble, per exemple, hi ha un grup excursionista, hi ha un grup feminista i, no ho sé, hi ha historiadors, per exemple, doncs la llibreria amb temps pot preparar un fons editorial molt interessant que els socis d'aquella entitat poden veure llibres diferents a la parada, que evidentment no es pot emportar ningú, perquè a les llibreries ens n'hem d'emportar el que deduirem serà el més venut de l'any i les apostes de les grans editorials que surten ara més que mai a tots els algoritmes i a cada vegada que obrim un mòbil o que donem una ullada en un ambient de xarxa ens surten publicitat de llibres. Per tant, hem d'estar al dia d'això, que al final és el que la gent també demana. La gent que no compra llibres sempre, sinó que en compra només per Sant Jordi, que el dia de Sant Jordi són bastants.
Sí. Bé, doncs...
sembla bé que parlem d'això, perquè no pensava fer com una sèrie de recomanacions d'anar a comprar llibres per Sant Jordi,
vale.
Perquè recomanar-ne un avui no...
Sí.
No és massa, no és eficient, diguem.
No,
I en canvi sí que, bueno, jo voldria això, que la gent es mirés on està comprant un llibre, vull dir que aixequi la mirada quan veu una parada i que es miri si darrere aquella parada, bueno, doncs hi ha un polític o hi ha un senyor que ven cotxes i que aquell dia doncs ha volgut anar a ajudar jo què sé, a fer ambient al poble, però és una parada que no és de llibreters. Vull dir, tots els municipis haurien de tenir una normativa municipal, és a dir, totes les entitats poden vendre llibres sempre i quan els hagin agafat a la llibreria del poble amb un acord, i ja està, vull dir que...
I això ho teniu, això és així a Torroella?
A Torroella és així, i a nivell de Catalunya em sembla que és difícil que s'hagi fet, però molts municipis s'hi han apuntat perquè és que és la lògica. Vull dir, és que no... Com vols mantenir una llibreria? És que som un en perill d'extinció, les llibreries. Com vols mantenir una llibreria? Que ja hi ha un baix reixajust, que hi ha poca gent que llegeix, cobra la persiana cada dia en un poble, i que el dia de Sant Jordi al seu costat venguen llibres a la plaça, hi ha el seu alcalde, vull dir, regalant una rosa que la regala, vull dir, a més els floristes allà, diuen, no, ja me l'ha regalat l'alcalde,
no? Ja, no, això no pot ser.
Per fer campanya.
Això de regalar flors no pot ser.
Bueno, doncs és que és el mateix mal, saps?
Clar.
Vull dir, allò, regalant la rosa i venguent llibres allà, que a més, en el cas que us ho explico, els llibres els va demanar en una llibreria d'un altre poble, vull dir. És tremendo, vull dir, el que es pot arribar a fer sense tenir cap mena... Perquè en el moment que fas la reflexió, la majoria ho entenen, eh? Vull dir, ells mateixos ho entenen, si tu dius, a veure, és que això, per la Fira de Sant Andreu o per la Fira de l'Artesania, que no ens anem nosaltres a vendre el collaret que ha fet el nostre fill allà al costat? Vull dir, això és el mateix, saps? Vull dir, s'ha de respectar la feina de la gent, vull dir, això és important. Llavors, recomanacions més pràctiques. A veure, els nens sovint demanen llibres, i els pares, malgrat volen que llegeixen, els diuen, no, aquest no, per què, no sé què. A veure, vull dir, si aneu amb el fill a comprar llibres, compreu-li el que demanen. O sigui, li ha de fer il·lusió. No comencem a fer de censura, perquè d'aquesta manera no ens en sortirem. Si volem que els agradi llegir, home, respectem els seus gustos. Aquesta és la primera, de cares a nens. De cares a professions, per exemple, si vulgueu regalar un llibre, doncs, a un gendre que no el coneixeu gaire, el primer nòvio de la filla, vull dir, aquesta idea de dir, mira, no el conec gaire, però és abogat. Bueno, doncs no li compreu res de lleis, perquè vull dir, ja en sap prou, i a més no li interessa i és feina. O sigui, mai, mai, mai regaleu un llibre sobre la feina de la persona a la que li vulgueu regalar, excepte, també us ho he de dir, cuiners, que gairebé mai no en tenen prou. Sempre i quan sàpigues que no us heu equivocat i no és una línia, diguem, de cuina que no li agradi, perquè també la cuina té moltes vessants i moltes escoles, diguem, en tot cas que sigui de la línia que li pot interessar. Mm-hmm. Això també és important tenir en compte. Si és algú que no coneixeu gairebé gens, després sí que a vegades el recurs del Premi Sant Jordi o llibres de rutes, o llibres de, no sé, a vegades de geografia, de història de Catalunya, però amena, vull dir, no aquests totxos de 1.000 pàgines que poden fer gairebé mig mareig només de veure'ls, perquè, clar, si no sabem si són gaire lectors, tampoc és qüestió de regalar-los un llibre de 1.000 pàgines.
Clar.
I bueno, estar al dia també... A veure, preguntar-ho als llibreters, vull dir, aquesta és l'única manera. I també ser conscients que aquests dies no podem explicar 10 llibres perquè se'n triï un, Vull dir, sí que hi ha clients que estan acostumats, que els hi recomanem, els que acostumem a fer-ho, però és que, esclar, el dia de Sant Jordi sí que agrairíem que anessin una mica pinyó, amb la idea una mica clara, i que un cop els hi hem explicat 3 o 4 llibres ens deixin lliures perquè ens comença a suar l'esquena del susto de veure la gentada que hi ha a la botiga i que no els estem despatxant, saps?
Clar.
En tot cas, qui vulgui una recomanació molt personal, també estaria bé doncs, fer-ho ara, no hi som massa temps, però 4 o 5 dies abans, que encara podem parlar amb la gent i podem ser una mica més atents, perquè és que arriba un moment que encara que vulguis et col·lapsa el cervell i ja no saps ni què dir.
No, però... clar, perquè no esteu per recomanacions, vull dir, ja la gent hauria de venir una mica amb la idea de casa, també. Jo ja fa setmanes que penso en el llibre de Sant Jordi, no?
Clar, és que, bueno, és que hi ha el que ve amb allò, per exemple, mira, per la família, allò, avis pels nets, no? En tenim un de 4 anys, un de 5, un de 7 i un de tal. I aquest li agrada llegir, i aquest no li agrada tant, i aquest només vol futbol, i aquest no sé què... I després de cada un d'aquests 4 volen que ens n'hi expliquem 5 o 6 per triar. Vull dir, estem parlant de mitja hora amb una persona. Vull dir, en mitja hora no li podem dedicar, vull dir, una mitja hora a una família, saps? Que hagin de triar 4 títols i que encara en siguin una mica indecisos. perquè també passa això, quan ensenyem els llibres nosaltres acostumem a saber què els agrada als nens, però a vegades els avis no ho saben que els agrada i ho troben estrany. Ai, vols dir amb aquesta, amb tanta lletra, o al revés, o ai, vols dir, només són dibuixos, un còmic no, vull un llibre de debò. I llavors ja ens atens a nosaltres, tremugant aquí. No, que algú em substitueixi perquè me menjaré l'avi i l'àvia i com el llop de la caputxeta, saps?
Perquè... Bueno, també confiant en els llibreters i llibreteres.
Una mica, perquè, bueno, per això... portem tants de dies aquí, o sigui, hi treballem tot l'any, saps? Per veure què podem donar i què no podem donar.
Clar.
Doncs, bueno, una mica això, confiar, respectar, no? Confiar en els llibreters, respectar les, sobretot en els nens, els gustos literaris, que és el que importa, i, no sé, i disfrutar molt, passejar i mirar-vos que el que us ven el llibre sigui llibreters. Que no siguin polítics, sobretot.
I també estrictament, vull dir, no guiar-se estrictament per allò que... pels grans èxits o pels que hagin de ser...
No,
pels
ahir mateix, mira, una senyora va entrar i diu quin serà el més venut. Jo dic, home, jo puc fer de periodista i dir-te aquí crec que serà el més venut, és clar que us ho podem dir i només faltaria... Però, bueno, de què en trauràs? O sigui, si el més venut a tu no t'agrada, o sigui, què vols saber? Vols saber quin serà el més venut o vols saber quin et pot agradar? Saps? Vull dir...
Aleshores, la gent també vol anar diferent. A lo segur, no?
Exacte, és que és molt diferent una cosa de l'altra. No, però el més venut, o sigui, el més venut ens podem atrevir a dir-ho, vull dir, probablement sigui en Xavier Bosch. Però, vull dir, per què? Perquè nosaltres amb el berenar literari també acostumem a tenir com una mena de baròmetre, saps? Sí. Que ja ens comença a informar una mica. Vull dir, Xavier Bosch, Gasteu Soler i en Toni Cruanyes van ser els que van signar més. I per la nostra il·lusió i alegria, Borja de Riquer. Vull dir, amb un llibre molt, molt, molt cultural i molt important per... Bueno, també, no? La història de Catalunya que us deia del Totxo, la veritat és que malgrat les pàgines que té, és molt amè.
Sí, sí.
Doncs això, probablement aquest siguin, però clar, aquesta senyora volia un d'aquests tres, probablement no, és que no recordo ni què se'n van dur, però diria que no, jo dic, bueno, no sé, quin serà el més venut, li puc dir, però anem per feina. Vostè vol un llibre que li agradi o vol que li informi de les notícies de demà? Saps? És que estem una mica nerviosos, els llibreters, ara ja, el 22, vull dir, ja, és allò bueno, que ja comencem.
I a més que se t'ha ajuntat amb el berenar literari, va anar bé, no?
Sí, nosaltres sí, estem molt contents del berenar, tot i que aquest any ja calculàvem que ens costaria gestionar el berenar amb el Sant Jordi tan a prop, i efectivament hem tingut una feina de control i d'organització complexa, perquè no hem tingut marge entre una cosa i l'altra. Però bueno, també saps què passa? Estem tan cansats ara que ja no estem nerviosos. No sé si te passa, amb dies de molt de cansament els nervis ja queden a un segon terme, perquè dius, mira, ja he fet tot el que he pogut, ja ara cap i qui pugui.
I quan passi Sant Jordi, doncs mira, una mica d'algun dia de descans també, no? O què?
Sí. Bueno, després de Sant Jordi hi ha el dia dels canvis, el dia del retorn,
ja.
I el dia dels que no han arribat a temps, el que diu encara que és els que avui demanen molts o no passa res, vull dir, això també és com, hi ha com una petita ressaca després de Sant Jordi, però bueno, ojalà durés més, perquè al maig ja podríem tancar les llibreries, ens costa molt fer caixa.
Ja.
El mes de maig és molt dur, el mes de juny la primera quinzena també, després la segona quinzena a vegades ens refem una mica, però vaja, és dur de passar.
Bueno, molt bé, doncs va, gaudir demà, eh?
Gràcies, vosaltres va. També.
Bon Sant Jordi.
Igualment.
Adéu.
Adéu.
Dia típicament primaveral el que esperem aquest dimarts, amb sol al matí i més núvols a la tarda. Sense precipitacions importants al Baix Empordà. Més probables com més a l'interior. Tempestes fortes a l'interior de Catalunya. Aquí al Baix Empordà, temperatura sense grans canvis i mar ben tranquil·la, amb vents marítims realment fluixos. Demà, diada de Sant Jordi, tindrem un temps semblant.
Gràcies, Isaac Vilà. Fins aquí el supermatí d'avui, que hem fet de manera conjunta les redaccions de Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital, avui des dels estudis de Ràdio Palafrugell. Que tingueu molt bon dia, ens retrobem demà, que serà Sant Jordi, amb tota l'actualitat de tot el que passarà arreu de la comarca en aquesta jornada de llibres i roses. Que vagi bé el dia d'avui, adeu. Adéu.